Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, encetàvem la roda de portaveus el passat dilluns amb Lluís Mercè. Ahir, abans d'ahir, vam fer un encaix amb l'alcalde i saludàvem Ramon Artigas, i avui saludem Armand Paco, el portaveu del Partit dels Socialistes, i com els dèiem, no recordem quan va ser. Bueno, com a mínim deu fer més d'un any. Llarg. Potser ell recorda més que nosaltres. Però la primera persona que així em veu alta va dir s'hauria de fer alguna cosa amb la taxa d'escombraries, amb el servei d'escombraries o tal, tal. Armand Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ho veu dir? No sé si us ho veieu venir o...
No, mire, ho vam dir, ho vam començar a dir en l'any 2004. L'any 2004...
No sé si amb tant èmfasi, però... Eh?
Sí, sí, si recorda vostè, en aquell temps el regidor de Medi Ambient, Espai Urbà i Temes de Recollida d'Escombraries era el senyor Jaume Torres.
Torres.
Que el primer intent es va fer amb els gremis, amb el gremi de comerciants, en el qual ja es va començar a dir, escolta, necessitem per intentar tenir un servei més adequat i sobretot començar a pagar els costos que representa el mateix... començar a posar en valor doncs, els residus que genereu com a activitat econòmica.
Matiseu-nos, però, allò venia sobretot molt relacionat amb una normativa de la Generalitat,
correcte,
de la qual l'Ajuntament gairebé no hi podia incidir perquè venia de més amunt, tot allò.
Correcte.
No?
La Generalitat de Catalunya, cap a l'any 96-97, si no recordo malament, a través de la Conselleria de Medi Ambient i la Direcció General que afectava tot el tema de la gestió dels residus a Catalunya, decideix que la seva política de residus sigui la reutilització dels mateixos, sigui la disposició dels mateixos en contenidors per procedir a una recollida selectiva i, a més, el tractament de la fracció orgànica que es generen a la brossa domèstica. Tot això fa doncs, que el sistema de recollida de residus que fins a aquell moment hem viscut i recordarem tots es feia amb una bossa desada al carrer i després van començar a aparèixer contenidors, es desava només amb un sol contenidor. Després, progressivament, van començar a aparèixer els contenidors blaus, els contenidors verds, els contenidors grocs, i en aquesta última etapa ja fins i tot ens vam atrevir a posar un contenidor de rebuig, que és de color gris, i un contenidor de recollida de restes orgàniques que té les tapes de color marró. Bé, tot allò ja vaig explicar en el seu moment que multiplica per 5 el servei de recollida d'escombraries, perquè si abans amb un camió, un parell d'homes i un xofer buidaves en una sola caixa tot el residu que es generava, ara resulta que hem d'anar amb un camió, un xofer i una o dues persones per recollir el plàstic, el paper, el vidre, l'orgànica i el rebuig. Per tant, de la factura que jo recordo en aquells temps que serveix del Garraf podria arribar a costar-nos de l'ordre d'un milió o un milió i mig d'euros, en aquests moments estem pagant 4,2. A banda de la feina que no fem bé, és a dir, allò que no disposem en els contenidors que toca de la forma adequada, mereix un càstig que en aquests moments està aproximadament en 50 euros per tona. Per tant, no només paguem això, sinó també paguem el rebuig que no pot ser tractat en planta. Per tant, la factura aquesta, tot plegat, ens suposa al cap de l'any de l'ordre de 1.800.000 euros més a la Mancomunitat de Catalunya. Per tant, si anem sumant, al final resulta que el servei és inviable, és impossible de complir econòmicament si no introduïm un factor de correcció.
Anem per parts i perquè tots els oients també ens entenguin, per una banda ja, aquesta qüestió normativa de la Generalitat que obliga a les empreses a gestionar els seus propis residus i, per tant, obliga a contractar el servei que sigui
correcte
per gestionar-los.
I, si no, adherir-se al servei que presta l'Ajuntament.
Exactament. I això obert també, en el seu dia, a Sitges vam sentir opinions sobre aquesta qüestió i ara a Barcelona sembla que l'Ajuntament també s'hi ha posat. Aquells autònoms que creuen que bé, la seva feina no genera una quantitat de residus tal com per haver de contractar un servei específic per aquesta qüestió. Tenen raó el reflexionar a l'entorn d'aquesta...
Sí, és possible.
Els professionals liberals que generin una paperera al dia...
Sí, és cert, és a dir, però precisament la llei està pensada, jo entenc que per recollir aquestes especialitats, és a dir, un no tindrà per què contractar un drapaire, entengui-se, aquelles persones que abans en recollien el paper i el cartró, per un despatx professional.
Però com podrà justificar davant de...
Doncs ho justifica perquè, com que és una empresa, i aquesta empresa lògicament genera uns residus, al final l'Ajuntament de Sitges, com fan molts d'altres ajuntaments, el que ha fet és separar cadascuna de les professions, per dir-ho així, i a més introduir un altre coeficient corrector de la mateixa, que és els metres quadrats de superfície de despatx professional, de negoci, taller o de negoci. Per tant, si vostè té 50, 60, 80 metres quadrats i s'hi dedica una activitat com aquesta, doncs el seu impost és adequat al volum de residus que vostè genera.
Segona qüestió, que és majoritàriament a la que el regidor referia. En el seu dia arran de l'increment de l'IBI, que va provocar aquell enrenou generalitzat, perquè era un increment prou important, es va decidir aleshores incorporar la taxa d'escombraries dins el rebut general de l'IBI. Hem passat a la vora de què? De 15 anys, més o menys així?
Sí, jo diria que més.
Més. A la vora més. De 15 és igual.
20 anys. Jo sóc des de l'any 91 i penso que va ser abans del 91 quan es va fer aquesta...
Per allà va anar.
Aquesta operació.
Per allà va anar. 91, 92, més o menys. Posem 20 anys.
Sí, sí.
La intenció ara seria desglosar de nou el que és la taxa d'escombraries, diguem-ne, la que paga tothom, per dir-ho així, del rebut de l'IBI.
Sí, jo ho vinc anunciant fa molt de temps, com vostè ha reconegut, i ho vinc anunciant precisament perquè tenim una necessitat de fer-ho així. Una necessitat en el sentit de que el rebut de l'IBI, l'impost més important que paga el ciutadà, ja no pot atendre totes i cadascuna de les despeses que es generen en aquest municipi i, en definitiva, en relació als serveis que acabem prestant a la ciutadania. I això s'explica molt fàcilment, i crec que també ho he explicat en més d'una ocasió, perquè nosaltres tenim un fet diferencial que no tenen altres poblacions. Malgrat a d'altres poblacions que no tenen aquest fet diferencial, el rebut de la brossa o de les escombraries fa temps ja que es cobra a banda del rebut de l'IBI.
Tot i que quan ho veu dir per primer cop, no semblava aleshores que hi hagués una certa, diguem-ne, allò, empatia davant.
No, normal.
Allò del regidor, què diu ara?
És lògic. Vostè,
un impost aquí, què tal?
Per tant, aquí el que hem d'equilibrar una vegada més són els serveis que es presten en relació als seus costos. Per tant, jo entenc que el rebut de la brossa s'ha de posar. De fet, els comerciants ja farà dos anys, en aquest 2011, que l'estan pagant. Amb aquest rebut ingressem de l'ordre entre 600 i 800 mil euros, que ens van molt bé per equilibrar els costos del servei, però necessitem fer un pas més. És a dir, nosaltres, com li deia abans, estem pagant de l'ordre de 4 milions d'euros, 4 milions 200 mil euros pel servei de recollida d'escombraries i neteja viària. No és només recollir l'escombraria. Segona, és un servei molt car perquè nosaltres no atenem la població de dret que hi ha a Sitges. I aquest és el fet diferencial que jo em referia abans. Atenem una població mitjana de 44.000 persones que en determinades èpoques de l'any, sempre dic el mateix, ens pot arribar a l'ordre de 60.000.
Aquest és un argument que s'ha escoltat.
Tercer, no tenim un nucli central molt important, o no tenim identificat un nucli central molt important. Tenim 8 nuclis allunyats i això representa major costos de desplaçament del material humà, de desplaçament de camions, de preu de benzina, és a dir, hem d'anar a les botigues, hem d'anar a Garraf, hem d'anar a Vallpineda, hem d'anar a Montgavina, etc. Per tant, si tinguéssim tota la ciutat molt compactada, segurament amb el recorregut que feia aquest camió segurament seria capaç de recollir moltes més tones de l'escombraria, però no és així. Si hem d'anar a Can Girona i hem d'anar a Garraf i hem d'anar a les botigues de Sitges, doncs el recorregut l'has de fer, recollis una tona mitja o 2.000 quilos.
Estem pagant les conseqüències d'aquell creixement que ens va anar també per altres coses?
Sí, el creixement en si mateix, sempre ho he dit, no és dolent, al contrari, necessitem créixer. Totes les economies, tots els països es moren per créixer, no? Si m'ho permet dir així. I nosaltres necessitem mantenir una certa massa crítica en el nostre municipi. Per què? Perquè tenim un cost de serveis molt alt. Per què tenim un cost de serveis molt alt? Una vegada més, perquè estem donant servei a més població de la que tenim censada, i això ens afecta i ens grava de manera substancial. És a dir, si jo, en aquests moments estem treballant amb aquestes dades, podem demostrar que per les platges de Sitges en un any passen 2 milions de persones, vol dir que hem de tenir un servei adequat a 2 milions de persones, i això és una barbaritat. Els nostres companys i veïns del costat no tenen platja. Per tant, el cost que ens representa a nosaltres el manteniment de les nostres platges supera el 1 milió d'euros. Per tant, si vostè li va sumar en això la resta de coses que es fan en aquest municipi, comprendrà que el desequilibri és important.
Tot i que suposo que aquest és un argument sabut per tothom quan posa els peus a l'Ajuntament, oi?
Correcte. Per tant, algú que digui no és que nosaltres entenem que no s'ha de posar la taxa d'escombraries perquè fent altres coses segurament obtindrem els recursos que calen. Jo poso en dubte.
Ara hi arribarem a aquesta qüestió. Una més encara per la qüestió de les escombraries. Com s'ha pogut arribar a un deute tan gran amb FESPA?
Doncs s'ha arribat perquè hem deixat de pagar. No té una altra explicació. Per què hem deixat de pagar? És la pregunta que ens hauríem de fer. Doncs perquè hem arribat a un punt en el qual nosaltres enteníem que el servei s'havia de fer d'una altra manera, s'havia de fer amb unes altres característiques i sobretot determinats increments que en teoria se'ns volen imputar a la concessió com a conseqüència d'acords salarials, entenem nosaltres que no són de rebut. I al final hem tingut que fer, digo que prendre una mesura de força, si vostè m'ho permet així. I dir, bueno, pues, deixarem de pagar fins que ens posem d'acord.
Ens veniu a dir, regidor, que l'Ajuntament no és que no hagi o tingui aquest deute amb CESPA, no perquè la Casa Gran no hagi tingut diners per pagar, sinó perquè no ha estat d'acord.
Ha sigut, li haig de confessar,
una mica de cada cosa.
Una mica de cada cosa. És a dir, en algun moment podem tenir...
Si hi ha un dels arguments, sí, ha salvat l'altre.
Podíem tenir alguna tensió de tresoreria, que se'n diu, és a dir, dificultats per poder afrontar tots els pagaments que en determinades èpoques s'han de fer, i després si de cas entrarem perquè tenim aquestes dificultats, no? I la segona perquè enteníem que s'havia de reconduir un servei en el qual, en l'any 2004, com a conseqüència d'una pressió sindical molt important, diguem-ne, l'empresa es veu en certa mesura obligada a tenir que pujar els salaris de l'ordre d'un 11 a un 12% anual. Clar, automàticament l'empresa que fa? Traslladar
l'Ajuntament
al cost de l'increment salarial. Això en 4 anys de servei...
Això va succeir el 2004?
2004. Això ens pot representar, doncs, al final de 4 anys, doncs, 12 per 4, 48.
I això encara està en litigi, per
dir-ho així? I això encara està en litigi. La segona qüestió que li vull dir és que nosaltres, com a administració pública, i a més per mandat de la llei, ens hem hagut de retallar un 5% els salaris. Per tant, no s'entén massa que nosaltres, quan traslladem aquest esforç salarial als nostres empleats, no podem traslladar a la resta de concessionàries. Tercera, la concessionària ja se li va dir en el seu moment que havia d'adaptar el servei a una nova realitat pressupostària que sortia del pla de sanejament. Bueno, i hem estat, s'ha de dir així, en una situació d'estira i arronsa, que feliçment, també ho haig de dir, ho vull comunicar aquí, aquest mes de gener veurà la seva solució. Veurà la seva solució amb un compromisos de pagament, amb un compromís d'anar a eixugar el deute, amb un compromís d'estar al viar segons quines revisions de preus i segons quins efectes com a conseqüència de les negociacions salarials. Per què dic això? Doncs perquè coincideix que poques setmanes abans d'unes eleccions municipals totes i cadascuna de les concessionàries de serveis públics es posen a discutir puja de salaris. I això quina repercussió té? Doncs directament sobre els polítics que en teoria han de presentar-se a unes eleccions i que no volen, permeti-m'ho dir així, tenir problemes en campanya electoral perquè tenen una vaga 15 dies abans de les eleccions. Jo crec que els sindicats en aquest sentit han de ser molt responsables. El poble de Sitges, el seu ajuntament, ha fet un esforç de millora del servei i de reconeixement de les condicions laborals i econòmiques dels seus treballadors. Però han d'entendre que la situació que vivim des de fa 2 anys cap aquí no permet més alegries que les estrictament necessàries.
Vàries preguntes i ens matiseu tot allò que faci falta. Suposo que des del punt de vista dels ciutadans poden dir, bueno, escolti'm, a mi tot això forma part de les negociacions amb les empreses, sí, sí. Què m'explica, oi, vostè? Però fins a quin punt, quan es fa un contracte de serveis amb una empresa, a l'Ajuntament li importa o no el que aquella empresa faci o no faci amb els treballadors?
Home, ens importa.
Pregunto ens en el sentit de si l'Ajuntament hi té alguna responsabilitat directa amb la contractació, amb les condicions de treballs que l'empresa concessionària, contractada per l'Ajuntament, tingui amb els seus treballadors.
En tot contracte de concessió de serveis públics, evidentment hi ha uns mínims que marca la llei que no són negociables ni discutibles ni per part de l'administració ni per part de l'empresa. Sí que nosaltres tenim una responsabilitat de que el plec de condicions i el contracte assignat, la realització del mateix o l'execució del mateix s'ajusti a allò que s'ha assignat. La segona és, nosaltres hem hagut en aquest trànsit, en aquests anys, de prescindir de personal eventual precisament per anar eixugant els increments salarials. I això també ho hem explicat. Vostès veuran una certa mimma en la prestació d'alguns serveis, entre altres coses perquè estem reorganitzant, ho fem cada any, una mica les necessitats que tenim i els costos que això ens representa. Nosaltres sempre hem vetllat, més que res, sobretot per les condicions tècniques a les quals es presta el servei. Les condicions econòmiques, evidentment, estem una mica atrapats. Per què? Perquè en tot contracte de concessió de serveis públics, la llei de contractes de l'Estat o del servei públic et marca que hi ha d'haver un equilibri en la concessió. És a dir, si jo perdo molt i no puc donar el servei, al final algú m'haurà de posar els diners, perquè el que necessitem és equilibrar el benefici que jo obtinc en relació al servei. I aquí estem atrapats, perquè l'Ajuntament pot, per llei, també minvar aquest servei un 20%. Però, clar, aquesta no és una solució bona per Sitges. Per què? Perquè nosaltres tenim, o hem de donar un mínim sota del qual no podem baixar. És a dir, jo no puc deixar d'escombrar segons quines zones o no puc deixar de recollir l'escombraria de segons quins carrers, a més perquè bona part de la imatge i del prestigi del nostre poble i sobretot de l'activitat econòmica que volta o envolta aquest municipi precisament està a la seva imatge. Per tant, per molt que vulguem baixar la factura, hi ha un moment en què no la pots baixar més. Per tant, en aquests moments el servei de recollida d'escombraries té al voltant de 70 persones, que no és poca cosa.
En tenia més?
En tenia de l'ordre unes 85. D'acord? Per tant, s'han anat suplint serveis extraordinaris, serveis transitoris, serveis puntuals, i per tant s'ha hagut d'augmentar la productivitat dels que hi són. Clar, aquest servei posat en una població veïna, sempre faig aquesta comparació, lamento, però és que és així, és que ens costa la meitat i té menys personal. Per tant, l'única manera de quadrar aquest cercle, jo crec que passa, primer, perquè els que treballen s'esforcin més a fer bé la seva feina, segona, i sempre ho repeteixo, perquè el ciutadà ens ajudi. No és el mateix disposar una bossa en un contenidor d'orgànica que en un contenidor de rebuig. No s'ho pensi la gent. Ens castiguen molt, paguen molt. Aquell que va amb una bossa de plàstic i la llença al contenidor d'orgànica ens està fent una mala passada. Ens està fent pagar per una cosa que no hauríem de pagar si ho fessin bé. Per tant, si nosaltres embrutem menys i disposem millor els nostres residus, ens estalviarem calés. Ens estalviarem calés. I per tant, segurament el poble lliurarà bastant més a un cost més raonable.
Aquesta és una argumentació de tants governants en el seu dia, oi?
Ho sé.
La qüestió de la civil.
Però crec que estem a l'obligació de repetir-la.
Dit així, però, tenim aquella certa sensació d'una negociació de conveniència. A l'empresa no li convé trencar el fil amb la institució, perquè és un contracte que d'allò, i a l'institució tampoc
l'interès. Evident. Sempre, miri, nosaltres no només estem negociant amb aquesta empresa.
Això dic que suposo que ara tothom està tibant.
A l'empresa que ens fa el manteniment de l'enllumenat públic. Estem negociant amb l'empresa que ens fa el sanejament. Hem negociat amb l'empresa que ens subministra el paper. Hem negociat amb Fecsa Endesa. Hem negociat a l'empresa que ens fa la neteja de les dependències municipals, i així successivament. I les rebaixes van de l'ordre del 10 al 15%. Si vostè mira els diaris, hi ha una portada que tinc aquí, de La Vanguardia, diu que la Generalitat de Catalunya ha de reduir 1.000 milions d'euros la seva despesa. Per tant, estem tots abocats a anar en aquesta direcció. Vull dir, en temes de crisi i en el qual les administracions públiques estan gastant per sobre de les seves possibilitats, doncs no toca més remei que fer això.
Abans de passar pàgina... Si haguéssiu de fer balanç del contracte amb CESPA, respon a les expectatives que es varen crear en el seu dia?
Parcialment. Jo crec que en temps de bonança sí, en temps de crisi no.
En temps de bonança tothom funciona.
En temps de crisi no. Per què? Doncs perquè segurament, i no només ho dic per l'empresa, que crec que està fent un esforç, i ho vull deixar aquí palès de forma pública, és a dir, malgrat tenir aquests problemes de cobrament, mai ens ha deixat de prestar el servei, i això és d'agrair, perquè també ha entès que l'Ajuntament al final té una sèrie de problemes i com a mínim ha cregut que l'Ajuntament necessitava un marge de temps o de maniobra per poder-lo solucionar. Però certament, segurament... aquest tipus de serveis s'haurien de mullar a situacions econòmiques diverses i canviants. I penso que a partir d'ara haurà de ser així. És a dir, nosaltres no podem disposar d'un cost fixe de personal independentment de quina sigui la temporada o independentment de quina sigui l'estat de les finances d'una corporació.
Vol dir que els contractes no s'hauran de fer pas a terminis tan llargs?
Jo no dic que siguin
dolents. O subjectes a més condicions.
Exacte. Jo vaig per aquí. Jo crec que hi ha variables que s'haurien de tenir en compte a l'hora de prestar els serveis que haurien de posar-se en pràctica de forma automàtica. L'altra és, penso que les negociacions col·lectives, sobretot d'aquest col·lectiu de treballadors, per tots els ajuntaments són molt dures. És a dir, tots sabem el que representa tenir una vaga de recollida d'escombraries. Alarma, s'alarma la societat, s'alarma la població, s'alarma l'alcalde, s'alarma el polític de torn.
Neteja, seguretat, exacte, o que sigui, serveis essencials.
Intenta posar remei. Clar, si el remei passa sempre per cedir a la petició salarial o laboral que et fan, estem morts, perquè arribarà un moment que no podrem. Simplement no podrem. I en temps de crisi, insisteixo, tots hem d'entendre que la situació és diferent. Jo no puc anar a un increment salarial del 5% en aquests moments. Quan gent, la nostra gent, la gent que treballa per l'Ajuntament ha fet l'esforç i el sacrifici de baixar-se un 5% el salari. Per tant, els sindicats d'aquests gremis han d'entendre que la negociació s'ha d'establir tenint en compte el marge de possibilitats que té l'administració local. Em diran que deixi de fer altres coses per pagar aquests serveis. Sí, però és que arriba un moment que no puc deixar de fer tantes coses que considero també necessàries i imprescindibles.
10:33, quan tenim l'alcalde aquí, quantificava l'actual deute de l'Ajuntament en 17 milions d'euros. Ahir teníem Ramon Artigues i ens deia que l'alcalde dormiria molt tranquil si el deute fos de 17 milions d'euros, perquè ell creia que segurament ultrapassava el doble d'aquesta quantitat. I Armán Paco, si ens hagués de quantificar el deute? Doncs
pues no li sabria dir.
Li dic, a l'olla.
Li dic sincerament, a veure, hauríem de separar el dèficit del deute.
Podeu explicar d'una forma clara i entenedora?
El dèficit vol dir allò, aquells diners que hem retornat i que ens han prestat. I el deute és les operacions per crèdit que nosaltres hem sol·licitat a altres entitats financeres i que hem de retornar. Segurament jo diria que la xifra no és ni una ni l'altra, segurament deu estar a cavall entre totes dues, però és igual. Els membres de l'oposició sol·licitant l'informe corresponent a la intervenció general, si sortirà les xifres, i jo no vull desmentir ni l'un ni l'altre. En qualsevol cas, el que s'ha d'explicar, entenc jo, al marge de les xifres, perquè dèficit i deute en té tothom, la qual cosa no vol dir...
En qualsevol cas, totes dues s'uneixen en el sentit que es deuen diners d'una manera o d'una altra.
Però s'ha d'entendre i s'ha de veure per què es deuen diners. Clar, una dels hàndicaps que nosaltres tenim, ho he explicat al començament de la meva intervenció, és el cost dels serveis que nosaltres estem prestant. I un cost dels serveis que se'ns dispara, per què? Perquè els fem sense tenir diners, certament, però si no els fem, què passa? Aquesta és una pregunta que la gent s'ha de fer. Segona, per poder prestar els serveis sense dèficit i no tenir que endeutar-nos, és a dir, com que ni tinc els diners, els demano a un banc i me'ls ha de deixar. Parcialment, durant un temps, cobrir aquell servei, però resulta que tindré una deuta amb el banc que li has de tornar. L'única manera és baixar la qualitat i quantitat del servei. Segona, que el ciutadà col·labori més a la prestació d'aquell servei. I tercera, tenir majors ingressos. I aquí, el nostre poble, paradoxalment, igual que la resta de municipis turístics, parteix en desavantatge. Primer, perquè el finançament de municipis com el nostre no s'ha resolt. Segona, perquè les aportacions de l'Estat han baixat. Tercera, perquè el no creixer en població, a més, resulta que no tenim majors ingressos. I quarta, perquè els impostos indirectes dels quals ens nodrim al marge de l'IBI o de l'impost de vehicles de tracció mecànica, en aquests moments també han baixat. Plusvàlues, ingressos com a conseqüència de compra-venda d'habitatge, les famoses llicències d'obres, que quan es va aprovar el pla general pensava que això seria Manhattan, etc. Per tant, aquest és un equilibri molt difícil, perquè mireu, si jo no ingresso 4 milions d'euros en concepte de llicències d'obres, automàticament ja tinc un dèficit en el pressupost de 4 milions. Per què? Perquè jo he dit que els ingressaré i per tant prestaré serveis per import d'aquests 4 milions. Per tant, aquesta situació és reconduïble? Evidentment que sí. Com és reconduïble? Doncs, evidentment, amb majors aportacions de l'Estat i del Govern de la Generalitat. Segona, intentant doncs, que els serveis que es presten a traslladar el cost real dels mateixos, ho lamento dir així, a la ciutadania. Tercer, tenir majors ingressos com a conseqüència d'activitat econòmica, llicències d'obres, etc. etc. I quart, intentar tenir una política fiscal en el sentit de no gastar més del que s'ingressa.
Us plantegem tres punts sobre els quals, diguem-ne, que tant els membres de l'oposició que han passat per aquesta taula com el propi alcalde coincideixen a l'hora d'abordar aquesta qüestió del deute. Un, si es pot dir d'aquesta forma, l'aprimament de l'estructura de l'administració. Dos, l'augment dels impostos. I tres, la gestió del patrimoni públic. N'afegiríeu algun més?
Molt bé.
Aquests tres.
Sí, bàsicament...
més impopular, el segon?
Bàsicament és això.
Bàsicament això.
Bàsicament és això, ho ha dit vostè molt bé.
Fèiem aquella mala pregunta, que tampoc va tenir lloc una contesta molt d'això. Algú s'atrevirà en un programa electoral a dir que pujarà els impostos?
Nosaltres ho estem dient. Ho estem dient perquè hem aprovat un pla de sanejament que diu això. Per tant, crec que l'alcalde ho ha manifestat públicament, no enganyarà ningú presentant-se a unes eleccions dient que li baixarà els impostos.
Segona qüestió, doncs. Vostè és dels que creu que qui digui que es pot resoldre la situació sense pujar els impostos s'està autoenganyant o està enganyant algú?
Sí, ho dic rotundament.
Sí.
Sí. És a dir, no és possible. Bueno, tampoc és cert. Sí, hi ha una manera de fer-ho. Si suprimim la meitat al personal de l'Ajuntament, el millor possible. Però jo no sóc partidari d'aquesta idea.
D'acord.
El que no podem fer és desvestir aquest sant tan important que presta tants serveis per intentar resoldre una qüestió del deute. Què vol dir? Doncs, evidentment, aquestes tres potes, segurament hi hauria una quarta, que jo diria que seria majors ingressos conseqüència de l'aportació de l'Estat i d'altres administracions públiques.
Sí, però aquesta ja suposo que tal com estan les coses...
La lluitarem. És a dir, el que no s'entén és que resolgui el problema financer o una part del problema financer de les comunitats autònomes, malgrat ara els apreten una mica, el que no pot ser és que resolgui el problema financer d'entitats bancàries i caixes d'estalvi per després de fer renovacions de personal i que els municipis estiguem encara penjats. Es va dir en l'últim ple una notícia, jo crec que té més transcendència i més importància de la que inicialment sembla, eh? I és que per fi la Federació de Municipis havia aconseguit presentar davant del Ministeri d'Economia i Hisenda un document en el qual es recollia una part de les peticions dels municipis en relació a un nou finançament. Per tant, aquesta serà una qüestió que molts partits polítics d'àmbit estatal estan ja predicant. Per tant, jo crec que més d'hora que tard alguna solució haurem de començar a percebre en relació a aquest tema. En relació al patrimoni municipal, totalment d'acord. Hem de posar en valor i hem de realitzar allò que té més valor per dedicar-lo a eixugar deute i dèficit.
Ens aturem un moment aquí. Ara és mal moment per vendre, i suposo que mal moment fins i tot per mal vendre, tal com estan les coses. Per tant, quina expectativa es pot tenir a l'hora de gestionar el patrimoni municipal quan, sense anar més lluny, i Ramon Artigues ens deia no, és que de locals per llogar n'hi ha un munt, de locals per vendre n'hi ha un munt, i per descomptat la demanda d'aquests locals és mínima. Per tant, si l'Ajuntament entra dins aquesta roda, probablement tindrà les mateixes probabilitats que la resta de mortals que estan intentant vendre o llogar locals.
Sí, en part, s'ha de posar excepcions, s'ha de posar matisos a aquesta afirmació. No és el mateix la compravenda d'un local que ho fa l'administració que ho faci un particular. Per què? Perquè, lògicament, igual que el particular, l'administració intenta obtenir el màxim benefici. Però nosaltres tenim un valor afegit més enllà del que representa l'ingrés econòmic, que és la solució de determinats problemes que se generen al municipi i que amb una operació patrimonial es poden resoldre. M'explico. És a dir, no és només important vendre un pis per l'import econòmic que tu reps, sinó sobretot per l'ajuda que tu proporciones a aquelles persones o parelles que necessiten un habitatge per viure. Certament aquest no és un valor que en el sector privat es tingui en compte, però jo crec que l'administració s'ha de moure també per aquests principis. Què vol dir això? Que si jo faig una promoció d'habitatge públic, evidentment obtindré un valor inferior a si faig una promoció per habitatge privat. Però l'avantatge que tinc és que aconsegueixo segurament vendre molt més fàcilment aquest habitatge, per tant, ingresso uns diners i, segona, dono solució a un problema social. Per tant, sempre, malgrat les dificultats, l'administració troba productes per poder realitzar econòmicament aquell patrimoni i, segona, per complir una obligació, diguem-ne, social. I la veritat és que les promocions d'habitatge que s'ha fet des de fa 8 anys, tant els de lloguer com els de compra-venda, estan funcionant molt per sobre de l'expectativa del mercat. I li diria més, si alguna operació des del punt de vista immobiliari en aquest moment resulta atractiva pels promotors, és precisament l'habitatge públic. És a dir, a Campell la mitja de la vivenda no supera els 300.000 euros amb un entorn en el qual la mitja de l'habitatge costa 500.000. Per tant, vostè veurà la diferència, malgrat la dificultat que representa accedir a un habitatge d'aquesta...
Aquesta seria una de les més viables sortides davant del, per exemple, l'Ajuntament sí que va posar en el mercat uns terrenys que al final no han trobat pretendent, sí, per dir-ho així.
Els terrenys que, miri, d'aquesta venda de parcel·les que nosaltres portem aquest any 2010 intentant vendre, hi ha algunes sí que s'han realitzat, hem tingut ingressos per import de més d'un milió d'euros, però n'hi ha d'altres que li haig de confessar que la seva situació des del punt de vista de la col·locació en el municipi, topogràfica i orogràfica, és molt complicada. És a dir, no vull enganyar ningú que tenim tres parcel·les aquí en mar amb un pendent superior al 45%,
que no vol ningú,
que per fer-se la casa en allà hauràs de fer una excavació i un pivotatge bastant consubstancial.
I un funicular per pujar-se com que és.
Correcte. Però... Això fa 10 anys enrere, doncs era molt atractiu i segurament tothom s'atrevia.
D'acord, i ara no.
Què hem de fer? Doncs intentar traslladar el valor d'aquestes parcel·les en un lloc que sigui superior. I evidentment, urbanísticament, vostè sí que pot fer trasbàs de sostre. Per tant, que hem d'agrupar aquells sostres que tenim dispersos en zones poc aptes o poc atractives del punt de vista comercial i posar-los en l'indrés o lloc que siguin més atractius. I jo crec que al final, també li vull dir una cosa, la crisi és el millor moment per comprar. Per què? Perquè el preu de les coses baixa substancialment.
Ara us en dic un altre, sí, compres si el banc et dona diners. Bueno, si no, no et servirà de res.
Correcte.
Per això tampoc.
Per tant, els tens guardats a sota la rajola.
A sola o no em farà res dels diners. Estàvem en la qüestió patrimonial, però segurament un dels punts també que més s'han posat sobre la taula i sobretot en el debat polític i segurament també en converses de carrer és la qüestió de l'administració, del volum de l'administració i fins a quin punt l'administració ha de fer el que han hagut de fer moltes empreses. I afegim aquí un altre dels debats oberts sobre tot i que hi ha una norma vigent que obliga les administracions a pagar en un determinat timing, diguem-ne que bona part d'elles s'estan saltant aquest timing d'una manera, diguem-ne, que en qualsevol altra circumstància seria fins i tot denunciable. L'Ajuntament està trigant molt a pagar ara i fins a quin punt l'Ajuntament s'ha de primar i per on s'ha de privar?
Miri, nosaltres intentem complir amb les lleis, faltaria més. Fins ara hem pagat com fèiem la mitja de municipis, 3, 4, 5, 6 mesos, en alguns casos més.
Un any?
Sí, i més. Teníem alguna factura de l'any 2007. Segona, amb la llei de morositat que ens obliga a pagar en 3 mesos...
He dit d'aquesta manera, regidor.
Sí, li has de... sempre no, no. Procuro dir les coses que
sí,
són.
Sí.
Les
sí,
que
sí.
No són, que les diguin uns altres.
Ja. Però què se li pot dir a una persona que se li deu alguna cosa des de l'any 2007?
Doncs que se l'intentarà pagar el més aviat possible i explicar-li per què no se li ha pagat. I evidentment sempre atenem els casos, és a dir, una persona que des de l'any 2007 té alguna factura pendent vol dir que no té una urgència o una necessitat. Procurem atendre totes les urgències i necessitats. Certament, si la viabilitat d'una empresa depèn d'algun pagament que tingui que fer l'Ajuntament, evidentment li farem. Alguna d'aquestes factures podem parlar de 1.000 euros, de 1.300, de 1.400, de 1.500. Les gruixudes, les importants, les fortes, evidentment, que depenen de la viabilitat d'una empresa, aquestes les atenem en el temps que toca, també li puc dir això. Excepte CESPA, que és un rar avís. La segona és, la llei de morositat ens obliga en 3 mesos a pagar. No podem fer-ho. No podem complir amb la llei.
Esclar, però amb una empresa la denunciaríem,
sí,
per això.
Sí. Què hem de fer? Retornar la factura, dient que no estem d'acord.
Batu a balla.
Segona cosa que hem de fer més important per no retornar la factura, no comprometre'ns. És a dir, no contractar. No obligar aquella persona a fer una feina que després no podrem pagar-li en el temps. Per tant, hem d'aplicar una nova metodologia a l'hora de tractar la despesa de l'Ajuntament. És a dir, abans doncs, bueno, tothom entrava factures, es feien coses, bueno, ja m'ho pagaràs, ja ho cobraré. Per què? Perquè el pes de l'empresa en relació a les feines que feia l'administració pública era un percentatge, era el 10, el 15, el 20, el 30, el 40. Si el tema és que la seva empresa depèn al 100% de l'administració, no ho dic d'aquesta, dic de qualsevol municipi, perquè nosaltres rebem a persones que representen empreses que presten serveis a molts municipis. I la tònica general és aquesta, vostè no pot viure només de l'administració. I menys en aquests moments. Vostè ha de tenir un percentatge del seu negoci amb l'administració pública, però no pot tenir el 100%. Per tant, què volem dir amb això? Nosaltres, des de fa ja diverses setmanes, estem donant missatges molt clars als gestors municipals, als caps d'àrea, dient el compromís per poder contractar és que tinguis consignació pressupostària. Si no hi ha consignació pressupostària, no contractis. La consignació pressupostària t'assegura que tu puguis pagar en el temps que marca la llei. Si tu contractes sense consignació pressupostària, vol dir que això entra en un circuit diferent en el qual, quan hi hagi diners, es paga la factura. I volem, sincerament, per ajudar la gent i per no donar falses esperances, començar aquest nou camí. També li dic que la gent ens diu, bueno, és igual, ja m'ho pagaràs, perquè si tu dius que m'ho has fet, jo vaig al banc, m'ho descompta, bueno, ja sap, no? Però hem de trencar aquesta dinàmica fins que la situació econòmica comenci a regularitzar-se.
Estructura organitzativa.
Sí.
La qüestió de personal, la qüestió de departaments, la qüestió d'empreses...
Va relacionada, com sempre, una vegada més, amb el tipus de municipi que nosaltres tenim i, sobretot, la idiosincràsia que té el poble de Sitges. Dos xifres molt, molt, molt senzilles d'entendre. Ja ho he dit en el tema de la recollida d'escombraries. Més de 70 persones per atendre un municipi de 30.000 habitants. Policia, més de 80 agents de la policia local per atendre un poble de 30.000 habitants,
ja sabeu,
quan a més que tenim el suport dels Mossos d'Esquadra.
Ja sabeu que no s'ho queixarà ningú pel nombre de persones que es dediquen al servei de la neteja i pel nombre
de
policies al carrer.
Correcte. Què hem de fer? Doncs hem d'aprimar-nos en el sentit d'ajustar molt més els serveis i sobretot el personal que treballa a càrrec de l'administració els serveis que presta. No tenim una altra manera. Segona, contractar empreses externes. No tenir un cost fix de personal. I això s'anirà veient en el decurs dels propers anys.
No sou partidari de reduir personal?
No, a veure, nosaltres hem
pregunto
fet...
Pregunto així, no heu sentit de tot doncs, el que es pot llegir als diaris, personals eventuals, no sé què, tal, càrrecs...
Tampoc és això, s'ha de reduir allà on s'hagi de reduir, s'ha d'incrementar allà on te toqui. És a dir, el que s'està demanant en aquests moments a l'organització és que sigui molt transversal. És a dir, no podem anar amb el paràmetre de que jo sempre he fet això i no sé fer una altra cosa. No, si vostè treballa en l'administració pública, Estic segur que sap fer això i també altres coses. Per tant, moltes vegades no es tracta de treure fora ningú, segurament, sinó de reforçar altres departaments. Evidentment, el personal eventual, tenim que dir que en una situació de crisi és el primer en deixar de prestar servei en una administració pública. Nosaltres hem de vetllar pel personal interí, pel personal que té plaça, que és funcionari, i per tant, tot el personal eventual, que n'hi ha força, que es contracta en determinats moments per determinades actuacions, aquest sí que l'haurem de primar. I al final, també fem una política, jo diria, que precisament per conservar llocs de treball, renovacions, és a dir, com a conseqüència de baixes, com a conseqüència de jubilacions, evidentment estem tenint la prevenció ja de no dotar-les, de no cobrir-les. I algú dirà, bueno, és que hi haurà serveis que minvaran. Pues, insisteixo, hem d'anar per aquesta, és a dir, hem de traslladar la gent allà on te faci falta. Allà on te faci falta. Evidentment, assistirem a un procés en el qual nosaltres pensem que hem de primar l'administració a base de no renovar i a base de no incrementar, que també és molt important. Per tant, si aconseguim tots arribar a aquest pacte, i penso que l'acord amb els sindicats durant els propers 5 anys ens donarà una certa tranquil·litat i estabilitat, ho aconseguirem. Aconseguirem reduir el capítol de despesa de personal sense que això representi una mínima la prestació de serveis.
Man, reflexió en veu alta, fins a quin punt creieu que la bonança d'aquests darrers anys ha propiciat un increment en l'estructura excessiu o no?
Mireu, sempre segurament es podria fer de menys i de menys en aquest cas, però li puc assegurar que la estructura, infraestructura de Sitges variarà molt poc, sigui qui sigui, perquè tenim unes necessitats que hem d'atendre. És a dir, al final tenim una estructura que tenim per lo que fem. Segurament haurem de deixar de fer alguna cosa per no tenir aquesta estructura. Segurament alguna societat municipal doncs, tindrà que deixar de fer la seva funció, i si això representa doncs, prescindir de dos o tres persones, doncs, haurà de ser així. Però en definitiva, clar, nosaltres mateixos, i a més, aquesta setmana va haver-hi un sopar amb l'alcalde, amb el gremi de comerciants i bueno, sectors econòmics de la vila, que reclamen de l'administració que estigui ferma, que tingui trempera, permeti-m'ho dir així, per continuar amb aquesta atracció de gent, amb aquesta atracció de vendre Sitges, d'estar posicionats de la millor manera possible, de fer-nos veure a l'exterior, perquè necessitem aquests ingressos. És a dir, la crisi és molt important, però Sitges l'està suportant bastant bé. Insisteixo una vegada més, estem a un 9,70% d'atur quan la comarca està sobre el 15%. Estem amb una ocupació hotelera en els mesos d'estiu que ha estat al rondal del 90%. Les botigues venen menys, sí, però estan suportant la manovenda perquè es continua venent. Per tant, nosaltres hem de forçar, hem de reforçar, hem de tenir muscle en el teixit econòmic nostre perquè això es mantingui i, evidentment, quan arribin els bons temps, estiguin millor posicionats. Tota la reforma urbanística que s'ha fet a la primera línia de mar té aquest objectiu. Té aquest objectiu, és a dir, fer una ciutat, un poble atractiu pel visitant, perquè això genera una economia al voltant de tot plegat que ens interessa mantenir, que no podem defugir.
Traslladar bona part dels serveis municipals de l'estructura de l'Ajuntament a Sitges Referents és el, diguem-ne, mal menor per la situació en la qual es troba, diguem-ne, aquest equipament, des d'aquest punt de vista?
Sí, sí, sí. Evidentment, la comercialització del Sitges Reference ens agafa en el moment més àlgid de la crisi econòmica, per tant, que hi ha oficines que es tanquen i oficines que es buiden, i per tant, el nostre desig i el nostre interès se'n va en orris. Segona, prefereixo ocupar un espai a tenir-lo buit. Prefereixo ocupar un espai que, a més, pensem que donarà major prestació de serveis, major productivitat, és a dir, ara és paradoxal, però tenim una persona que puja a baixar papers des de l'Ajuntament fins a les Proelles. Jo crec que això és improductiu totalment. Per tant, si tenim una aglomeració, ja ho diré,
Una concentració,
gràcies, de personal en un determinat indret, això afavorirà moltes coses. Afavorirà que els papers no tinguin que pujar i baixar, concentrarem esforços allà on necessitem i no tenir vedells repartits per no sé quantes dependències municipals, ens ajudarà a un estalvi d'energia, un estalvi de neteja, un estalvi de mobilitat de cotxes. Servirà perquè les sinergies entre els treballadors de l'Ajuntament siguin més fluides, perquè li puc dir que hi ha gent que no es coneix, i per tant tot plegat és un benefici. I a més ens permetrà reordenar el patrimoni que tenim dels edificis que desem, ens permetrà ubicar dependències, gent, col·lectius, organitzacions que ens està demanant un espai, ens permetrà baixar consums de les mateixes, ens permetrà processos de venda o de lloguer, etcètera, etcètera.
Vist des del pragmatisme, està un mal negoci això del Sitges Reference?
Jo no ho diria així, ostres. No, si algú fes els negocis només perquè funcionessin, segurament tot seria molt llestos i els faríem de seguida. Serà un mal negoci o no en funció de quin és el rendiment que li trobem
a la resta de
referents i a la resta d'edificis que nosaltres podem desar.
És clar, 41.000 euros al mes, Déu-n'hi-do, no?
Sí, ho sé. És que ja anem molts i és molt gran, eh? Té més de 5.000 metres quadrats, nosaltres ocupem una part substancial i estem parlant d'un preu de mercat de l'ordre dels 6 a 8 euros metre quadrat, que tampoc és exagerat.
Com ho hem preguntat també amb anteriors intervinents, l'ideal seria que l'Ajuntament es quedés amb la totalitat d'aquest edifici?
Sí, jo crec que sí, l'ideal seria això.
Vist que l'altre soci també està per bé, en fi.
Sí, està amb un problema a sobre, sí, està amb una complicació. Mireu, jo crec que ho comentàvem l'altre dia.
I no ho sabem si legalment, no ho sé, no, ens podeu ajudar o no. Si l'altre soci no pot pagar la seva part, qui paga la part de l'altre soci?
No, si l'altre soci no pot pagar la seva part, entrarà un concurs de creditors.
D'acord.
I per quedar hi haurà un administrador judicial i per tant ja es determinarà qui paga. Segurament algú es podria quedar la part d'aquest que no paga, que és el que sol passar.
D'acord.
Per tant, si hi ha un altre que es queda la part que no paga, haurà de... ens l'hauran de presentar.
Això en primer lloc. Ho dic per això, no és pitjor, perquè quan un entra en un procés en una administració judicial, doncs es pot acabar tenint de veir algú que dius...
No, nosaltres en aquests moments tenim dos problemes amb els Sitges Reference, que també són públics i notori. Vam demanar un préstec per fer les obres, un préstec que hem de tornar, un préstec que no era per la totalitat, sinó era per una part, perquè nosaltres ja posàvem el sòl i per tant això tenia un valor. I segona, com a conseqüència de la baixa ocupació o no ocupació, vam decidir ocupar-lo nosaltres. Evidentment, hem de resoldre el tema hipotecari. Podríem trobar un comprador de l'edifici sencer i l'Ajuntament automàticament aixugar la seva hipoteca i només pagar el lloguer.
Difícil trobar un comprador quan no s'ha pogut trobar ni...
No ho sé, és que aquestes coses són variables. Estem treballant en fons d'inversió que, per exemple, troben interessant i atractiu un edifici d'oficines que estigui llogat. Per què? Doncs perquè tenen garantida una rentabilitat. No del que representaria una compra-venda, que podria estar de l'ordre del 15%, però és una rendibilitat del 4 al 6%, que sap que cada any té aquest ingrés. Doncs potser això interessa. Per tant, si això passés i algú es quedés amb la propietat del centre de disseny, del Sitges Reference, doncs segurament... Nosaltres...
També seria una circumstància paradoxal, és a dir, podria haver un fons d'inversió que li interessés comprar l'edifici que l'Ajuntament estés dins pagant un lloguer.
Correcte.
I l'Ajuntament li interessaria estar de lloguer en un lloc.
Per què no?
No ho sé, pregunto.
La Generalitat té moltes dependències en conselleries.
Sí, però esclar, si us imagineu el Palau de la Generalitat propietat d'un altre i que paguessin un lloguer...
Bueno, no ho sé.
No ho sé, però és una hipòtesi, tot això és un parlar.
Evidentment,
però...
hi ha edificis que no s'escauen.
Per això mateix, no? Diguem-ne, per un cert caràcter simbòlic, per dir-ho així.
No deixa de ser un edifici administratiu.
Sí, el simbòlic és el de la plaça de l'Ajuntament.
Procurarem mantenir-lo.
Però voleu dir que pot ser més atractiu per algú el fet que el Sitges Reference estigui ocupat que no que estigui desocupat?
Certament, les oficines ocupades tenen un atractiu que no el tenen des del punt de vista econòmic i comercial que no tenen les que estan buides. És a dir, hi ha edificis que es compren precisament perquè estan llogats. Si estiguessin desocupats, segurament el seu preu no seria tan atractiu.
És a dir, no m'hi fico dins un lloc on no hi ha ningú.
Correcte. Però bueno, és parlar per no callar.
D'acord.
Per tant, intentarem buscar les solucions que toquin.
En algun moment heu pensat que... I si a Qualia ens passa alguna cosa semblant?
És totalment diferent.
D'acord, expliqueu per què.
Qualia no deixa de ser un polígon en el qual s'intenta portar activitat econòmica. Per tant, la realitat o no del mateix dependrà de la compra del sòl, de la inversió que facin les empreses privades...
Ho dieu també d'una manera tan... com ho diríem això, tan lacònica, no, que després d'haver vist l'exposició i l'explicació del projecte, Armand Paco diu Qualia és un polígon en el qual s'intenta portar activitat econòmica.
Clar, és que és aquesta la realitat. I evidentment, aquest polígon que s'intenta portar activitat econòmica l'hem de fer atractiu. I l'hem de fer atractiu ensenyant què podria ser en el futur. Home, nosaltres, totes les ciutats es venen i tots els pobles es venen, és a dir, quan es ven el 22 arroba de Barcelona, no presenten un solar erm, presenten un projecte en el qual poden haver-hi moltes empreses de sectors tecnològics que interactuen entre elles i que, per tant, creïn ocupació i creïn vida.
Esclar, no ens ho direu del tot, però us ho creieu del tot o no?
Home, i tant, com no me l'has de creure? Miri, des de l'època d'en Jordi Serra, que intentem a la zona de la Plana, Joves, Santa Bàrbara i Joves, tirar endavant un projecte d'aquestes característiques que s'escau i se diu molt bé amb la idiosincràsia del nostre poble, que és la gresca, que és la festa, que és el teatre, que és el cinema... Per tant, si tirem endavant un polígon d'activitat econòmica relacionat amb el món de la creativitat, de les arts escèniques, audiovisuals, del món del teatre, de la producció cinematogràfica, de la producció televisiva, no ens estem traient, com a mínim els que ho pensem així, el que ja fa molts anys estem intentant, és a dir, un complement a l'activitat d'oci i de turisme que té el poble de Sitges. Per tant, per això necessites crear les condicions des del punt de vista urbanístic perquè això sigui possible. I Qualia dona aquestes possibilitats. Qualia diu, ei, del sòl municipal posem a disposició vostra un territori, un lloc i un emplaçament molt adequat per fer això que voleu. I ara l'hem de vendre, i l'hem de vendre, evidentment, amb una imatge molt atractiva i amb una explicació molt exhaustiva del que es vol fer i del que es pretén. I jo crec que això no només que ho faria aquest alcalde aquí, jo crec que ho hauria de fer qualsevol alcalde que passi per l'Ajuntament.
Gairebé són les 11, com que ell mateix encara no ho diu, anem a intentar-ho. Provoca d'Armand Paco. Jordi Baiget pot ser el candidat del PSC a l'alcaldia?
Jo entenc que hauria de ser el candidat del PSC. Primer perquè és un alcalde...
Com deia aquell, i a qui se l'ha dit?
A qui se l'ha dit? No, home, jo sempre que tinc oportunitat de parlar amb l'alcalde li dic, és a dir, primer perquè els seus resultats estan aquí, els bons i els dolents, però jo crec que són més importants els bons que els dolents. I parlo de dolents, és a dir, en aquelles coses que no t'han acabat de sortir bé. La segona, perquè penso que és un alcalde que davant de la ciutadania, evidentment, de vegades s'equivoca, de vegades no pot acomplir tot allò que li agradaria, però com a mínim, i ho dic també de la resta de companys, hem sigut honestos amb la ciutadania, hem treballat, hem deixat tots els esforços possibles perquè aquest poble sigui diferent i volem continuar treballant perquè sigui diferent. Baiget té arrossega darrere d'ell una capacitat de treball que jo he vist en poques persones. Sincerament, he vist amb molt poques persones la capacitat de treball, de dedicació, la il·lusió que plantegen tots i cadascun dels projectes, per petits que siguin, ja sigui la llotja de pescadors, com sigui fer un parc infantil. És un valor per nosaltres. Per què? Perquè ha estat alcalde 8 anys seguits i hem de trencar un malefici que sembla que hi hagi en aquest poble, i és que un alcalde no pugui repetir 3 mandats, no sé per quin motiu. No?
O algun motiu altre, deu haver.
Segurament.
Hi ha algun altre pretendent o no?
De moment no.
De moment no. De moment no. Són les 11. Ramon Paco, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.